misma dirección. La difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total. De tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección. La difícil, la que usa el salmón.
Doncs mira, d'això mateix en parlarem avui, sobretot del salmó, però bé, d'altres peixos o d'altres productes que es troben fumats. Perquè fa uns dies hem passat ja el Nadal, hem passat les festes, i en aquestes festes segurament més d'un dels que ens estan escoltant doncs han fet això, han menjat alguns productes fumats perquè són típics, podríem dir també, d'aquests dies. Abans els deixaven sobretot per les festes més importants, ara ja ho podem menjar al llarg de tot l'any, però bé, avui amb en David Colom, que és el nostre historiador gastronòmic, i del tema del que parlarem, dels fumats. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els fumats, que com deia jo, es menjaven abans només en dies molt particulars i molt especials, no?
Sí, abans era allò com una cosa molt, molt de festa, feia molt festa, i sobretot el salmó aquest, el salmó fumat. Ara sí que gairebé cada dia podem comprar-ne. És bastant més assequible comprar salmó fumat. No és una cosa de diari, però mira, avui em ve de gust, és normal, pots fer. En canvi, abans era allò, guardem diners per comprar salmó fumat per fer una mica de canapès el dia de Nadal.
Tots ens en recordem quan érem més jovenets i més petits que fèiem això, no? Que dèiem, mira, ara arriba el Nadal, o arriben les festes, sí, o arriba alguna cosa.
O bé un convidat a casa.
O un convidat, exacte, tindrem canapès de salmó. Era una cosa extraordinària, no? I ara, com tu dius, molt bé, ho podem tastar cada dia perquè el trobem a tot, allò, a tot arreu. A veure, les tècniques de conservació per fer els fumats són difícils? Com es fa, això?
Sí, el fumat és una tècnica que no és molt pròpia d'aquí, sinó que ens ve del nord d'Europa, sobretot, perquè ells, doncs, l'avantatge que tenen és que tenen fred una mica naturalment i els permet allargar aquest producte. Nosaltres ens arriba i l'hem de refrigerar a la nevera perquè se'ns conservi bé. I doncs és una manera molt, molt bàsica, que consisteix en exposar els aliments al fum de fusta d'alguns arbres. I sobretot, doncs, hi ha això, roure, alzina, boix, i el més important, doncs, és el faig. És el que dona més gust. Després, a vegades, allò que vas a algun restaurant, que et porten aquella campana i t'hi fumen a dins, t'hi tiren aquell fum, sol ser sempre faig. Uh-huh. És el que dona el gust més reconeixible, més aromàtic, més bo.
Però hi ha diferents maneres de fer-ho, això de fumar les coses?
Sí, hi ha diferents maneres, que i els extrems són allò en fred o en calent, o després pot ser més temps o menys temps. I normalment es juga amb aquestes dues variables, de temps i de temperatura. Uh-huh. I la manera més tradicional era això, fer una mena de cabana, i després es penjaven els aliments al voltant, allò, ja fos carn, ja fos peix, i si feia foc, allò, un foc molt controlat, que anés fent fum, i doncs s'exposava directament al fum. Això, com que l'aliment li tocava directament la calor, doncs quedava cuit. En canvi, hi havia altres maneres, que era agafar el foc, fer-lo fora, amb una mena de foc a fora,
sí.
I després el fum es feia conduir per una xemeneia, es feia per un conducte, i anava a parar dins d'aquesta cabana. O sigui, el fum arribava fred, fumava, però no quedava cuit, per tant, el fumat en fred.
Home, és per dir, o fumat intens o fumat més suau?
No, però l'intens o el suau era més en funció del temps que estava exposat aquest fum.
Ah,
i després la temperatura, doncs, on quedava la textura més trencadissa, perquè quedava cuit, pensava en peix cuit, que és més trencadís que no pas peix cru. Doncs la gràcia era aquesta, allò. I cada aliment, doncs, ells sabien quin havien de fer en cada un.
Però ara es continua fent, d'aquesta forma, aquestes cabanes i tot això?
Ara potser algun artesà ho fa, però sobretot es fa en cambres que s'obrien un congelador o una nevera industrial, s'obrien una cosa més o menys semblant. Es posa fum allà dins, després es retira a través d'extractors, entra la persona, totalment segur, que no s'intoxiqui amb el fum, i ja està. O després allò, si vas a algun artesà o alguns restaurants, fins i tot d'Estats Units, tenen una mena de calaixos que serveix per fumar. Fan el fum a sota,
sí.
I va pujar, i més tenen com calaixos i posen els aliments a dins i queda fumat.
Però l'aliment el posem ja directament, sense tractar-ho de res? És a dir, agafem el peix o el que sigui i el posem ja directament allà? O ha de fer alguna cosa abans?
No, primer cal tractar-ho abans. Normalment s'agafa, es neteja si és un peix, es treu la pell, si volen treure la pell es pot fer també amb pell. O si és en carn, per exemple, un frankfurt, abans es fa el frankfurt i després es fuma, no? Es fa, sí. Fuma la carn i després es fa el frankfurt.
Sí.
Sinó que primer es fa el procés i després el fumat sol ser sempre l'últim pas. I normalment es fa això, es tracta el producte, si és més natural aquest producte, sense molt manipular, s'hi posa sal i després es fuma i finalment s'ha de refrigerar. Bueno, el procés és el sequet, això. Sal, fumat i refrigerat. Vull dir, el bàsic és aquest. Després sí que pots anar elaborant, pots anar complicant la cosa.
Això és... bé, menjar les coses fumades o alguns productes fumats és molt típic dels països nòrdics, no? Perquè aquí no... Bé, mengem, però tampoc és que sigui una cosa molt habitual.
No, no és molt habitual, però al llarg de la història doncs, sí que han anat apareguent algunes coses. Se sap que des del Paleolític se suposa que algunes coses es fumaven, perquè s'han trobat restes de fum amb aliments, per exemple, amb bossos, i la gent suposa que era això, que era un fumat. Però, esclar... No era molt habitual. A Roma i Grècia també es feia, també es té constància de productes fumats, però no era molt una cosa molt habitual i tampoc per conservar, perquè aquí ja teníem la calor que ajudava a assecar, la sal, en canvi a Europa tenen menys calor i no tenen tanta disponibilitat de sal. La sal es fa evaporant l'aigua de mar, per tant, ells, com que fa tant de fred, els hi costa molt més elaborar. El que feien moltes vegades era intercanviar productes del nord per la sal del sud. Però un cas d'això seria el bacallà, allò que...
Sí.
Pescaven bacallà, el salaven, però el salaven ja amb la sal del sud i més el venien al sud d'Europa a canvi de la sal per poder fumar salar més bacallà. Sí. I amb aquests productes fumats passava el mateix. El salaven amb la poca sal, que amb poca sal, no tant com un bacallà, per exemple, i després ens ho venien al sud d'Europa o al centre d'Europa, que era la manera que menjàvem peix al centre d'Europa, que no en teníem més.
Veient que els processos de conservació i tot això sempre han passat per alguna o altra raó, no? Vull dir que ara estem parlant dels fumats, però per què? Perquè al nord feia fred, com tu dius, estàs explicant molt bé, i no tenien sal, tal, i ho feien d'aquesta manera.
Sí, aquí ens ha arribat això, el fumat, sobretot a partir que tenim refrigeració. Vull dir, clar, el tens a la nevera, tens a la nevera. Però allò, naturalment, a casa la gent no se'n fa. A vegades se'n feien allò amb productes més que calien assecar o curar. Per exemple, hi ha la cecina aquesta, que és un pernil de vaca que es fuma en part. Allò es fa al foc i després aquest fum doncs, ajuda a conservar. O fins i tot hi havia embotits allò que es fumaven gairebé espontàniament, que la gent els penjava al costat de la llar de foc i feien vida normal aquesta gent per escalfar-se, per cuinar aquest foc, i els embotits anaven fumant de mica en mica. Però tampoc era l'objectiu de dir, anem a fumar això.
Era per casualitat o bé? Perquè hi havia aquell foc allà.
Sí, feia aquell foc allà i es fumava i els agradava. I d'això, si no els hagués agradat, l'hauríem posat a l'altre costat.
Clar.
Però no un fumat allò llarg, no era allò... Anem a fumar aquest embotit i estaven allò una hora, dos, tres, o el que fes falta fumant, sinó que el tenien allà mesos i anava agafant aquell gust de fum, una mica involuntàriament.
Bé, podem veure que els romans, els grecs, ja fa molts anys que ho feien servir això, aquesta tècnica, però i Amèrica del Nord, per exemple?
Amèrica del Nord també ho feien, i a vegades veiem allò, imatges dels indis americans que fumaven el peix allò al costat del foc. I era una tècnica, per això mateix, una tècnica que es pot dir que era molt, molt habitual. Al nord d'Europa es va industrialitzar, es va convertir en una cosa que en treia en profit al voltant del Bàltic, i s'enriquin a través d'això. Amèrica del Nord era més allò per la seva comunitat doncs, poder sobreviure durant els mesos que no hi havia aquest peix.
Aquí, quan va arribar això, la manera de fer...
Sí, aquí va arribar, i sobretot va arribar abans el producte que no pas la tècnica. Ens va començar a arribar a Frankfurt, es va arribar bacon, es va arribar el salmó fumat, que dèiem, però encara ara la gent no s'ho fa a casa, la gent ho compra fet i ha comptats i productors que fan fumats, que no és una cosa allò molt habitual, sinó que és una cosa que has de ser un especialista que fer això. Al nord d'Europa ja pot ser que el peixater ell mateix tingui una cambra de fumat i vas allà i compres el peix fumat que te l'ha fet ell mateix. Vull dir que no, és molt diferent.
Però clar, després la producció pot ser petita o pot ser grossa, no?
Sí, sí. Normalment el fumat és una cosa que amb el mateix fum doncs, pots fer poc o pots fer molt. Per tant, doncs, si pots fer molt, doncs ja fas molt directament. Per tant, sempre s'ha fet amb productes que allò era un moment molt puntual, que en tens molt i que després se t'acaba. Seria com, per exemple, aquí fem la matança del porc, doncs matem el porc i conservem tot. I només ho feies una vegada, dues, l'any.
I ells
el fumat no l'aplicaven això. El salmó, per exemple, que en èpoques comptades n'hi ha molt, el pescaven tot i el fumaven de seguida per conservar-lo. Doncs era el mateix. Això. El fumat normalment s'aplica a coses que en tens molt de cop i després saps que no en tindràs, per tant, doncs ara aprofita de conservar-lo.
Clar, una d'aquelles preguntes que segurament es fa tothom. Es pot fumar tot? És a dir, hi ha alguns aliments que són més característics que d'altres? O sí, hi ha coses que dius, no, això no?
No, normalment el que es fuma són coses que tenen greix, perquè el greix és el que absorbeix més aquest gust i també és el que ajuda a conservar. I sí, si ens hi fixem, doncs sobretot són això, coses que no en recomanaria un nutricionista, eh? Yeah. Allò, Frankfurt, bacon... el salmó fumat, que aquest és més lleuger, però també tampoc seria tan recomanable. Hi ha formatges greixosos, per exemple, un Idiazábal basc, un Sant Simón gallec, o un escamors italià. Després hi ha un espec, que és una manera de pernil fumat, que fan a Àustria. Arencs, salmons, barats, sardines, bacallà, truita, tots són peixos que tenen un contingut bastant alt en greix, que és el que ajuda a conservar i és el que els dona el gust. Uh-huh. Farem això amb un lluç, per exemple, que és un peix molt més magre, no, tampoc valdria la pena perquè no té prou greix com per agafar aquest gust i per conservar-se a través del fumat.
Ja. I hi ha alguns productes que són fumats però que els podem confondre amb altres gustos? O sigui,
sí.
Això és fumat però dius, pensava que no.
Sí, hi ha productes allò que són una mica la frontera entre el fumat i el torrat. Hi hauria cafès, hi hauria cacaus, hi hauria aquest perro vermell, el de la vera, que el torren, fumen, és una cosa una mica així, una cosa i una altra, i després aquest perro vermell s'aplica per fer embotits, per exemple, sí. De xoriços, uh-huh. I dius, té gust de fumat. No és que l'hagin fumat el xoriç, sinó que és el pebre que amb el que l'han fet que té aquest gust.
D'acord, és un dels ingredients, no?
És un dels ingredients que porta. No és un fumat afegit allò industrialment, allò injectat, però sinó que un dels ingredients té fumat i, per tant, això.
O que no han agafat el xoriç i l'han posat allà al costat
sí,
del foc, diguéssim.
No, això no. No. Es pot, en alguns casos es pot fer, però normalment ve, el gust aquest que té fumat ve d'això. I després també hi hauria l'escalivat, que també és un gust que s'hi sembla una mica. Allò, l'albergínia que té, li va bé aquest gust torrat o fumat. És això, una mica un límit entre el fumat i el torrat i l'escalivat. Mm-hmm. I que a vegades es confon aquest gust de fum. Però el procés és totalment diferent. No, no pengen l'albergínia allà al costat del foc, sinó que la fas directe al calí o...
Clar, un dels aliments que més coneixem o són més característics del fumat són els peixos. Però, clar, tots els peixos es poden fumar o no?
Sobretot els blaus, els que tenen més greix, i tradicionalment s'han fet els que n'hi ha allò un moment puntual, n'hi ha molt de cop. I en aquest cas el salmó és el més conegut.
Aquest és el més popular, no?
Sí, el més popular, el més que coneixem més a casa nostra. Al nord d'Europa sí que fan més varietat, fan barats, fan els arencs, que serien com unes arengades, però és una espècie diferent, però la forma és semblant, així és un peix sec, molt petitet, i després té gust fumat i salat. Mhm. Uh-huh. Però és això, el salmó és el rei dels fumats, per nosaltres.
Clar. El salmó té aquest color taronjat, que és una de les coses que ens crida més l'atenció, perquè està fumat o no? De què li ve això?
No, li ve d'ell mateix, del salmó, naturalment, en estat salvatge, ell menja crustacis, i aquests crustacis tenen aquest pigment vermell, pensem en gambes o cranc, tenen aquest pigment, i després el salmó, doncs, aquest color, doncs, ell el posa a la seva pell, i al seu múscul, que és com veiem aquest salmó fumat, o el salmó cru, té aquest color taronjat perquè li dona el crustaci. El que es troba en això, doncs, és que quan el fan en piscifactories, al principi de fer en piscifactories li donaven farina de peix per menjar, allò només pensat per dir sempre que cresqués, perquè fes greix. I es troben que el salmó no desenvolupava el color taronja. Yeah. I la gent deia, ostres, no m'agrada, no és salmó, això, és una altra cosa. I el que han acabat de fer, doncs, és de suplementar aquesta alimentació amb crustacis, perquè en crustacis o en derivats de crustacis, perquè li surti aquest color taronja i que sigui més atractiu a la gent. No és perquè sigui més bo, sinó només pel color, perquè la gent l'identifiqui com a salmó.
És a dir, que el color aquest taronjat que tenim bé, aquest color salmó, és perquè mengen els crustacis, diguéssim.
Sí, sí, sí.
I ve d'això, de l'alimentació que té el salmó.
Sí, sí, sí. I el mateix passa amb els flamencs, per exemple. Els flamencs, allò en època que poden menjar més cranc, tenen un color més rosat, més fort. En canvi, quan no en poden menjar, són més pàl·lids. També passa el mateix. Manifesten aquest pigment, els hi passa a la pell i a l'exterior.
Això vol dir que si trobem un salmó que té un color d'aquest rosat intens, fort, vol dir que menja molt de crustacis.
Menja molt crustacis, o se l'ha suplementat molt. Ves d'aprendre si és salvatge o és...
Escolta'm, David, el salmó és només del nord d'Europa o aquí també ja es coneixia?
No, el salmó és sobretot d'aigües fredes. El que passa que al llarg de la història s'ha conegut al sud d'Europa i no sabem ben bé si és salmó o què és, però en receptaris catalans ja apareix. Allò apareix i apareix bastant, i com un peix, com un altre peix qualsevol. Apareix el salmó a la grella, salmó en empanades, salmó en cassola... Dic que era molt habitual, però no sabem ben bé si era salmó, el que coneixem ara, salmó, o si era una altra espècie, perquè hi ha coses com una truita salmonada o una... coses semblants.
Potser no
exactament aquest salmó.
Però clar, jo me'n recordo quan jo era petit que del salmó gairebé ni se'n coneixien. Vull dir que ni es parlava.
Sí,
i d'un temps cap aquí s'ha posat molt de moda o s'ha extès moltíssim, no?
Sí, sí, que l'èxit del salmó és fer-lo en piscifactories.
Aprofiten
una mica l'entorn on ja viu el salmó, que el salmó és un peix que viu als mars freds i del nord d'Europa, i ell en èpoques de reproduir-se el que fa és pujar al riu. És aquella història que t'explica que els salmons van contracorrent, van pujant al riu, i quan arriba un punt doncs desoven i es moren. Doncs això, el salmó viuen aquestes aigües fredes i necessita rius amb aigua neta per viure. Aquí al Mediterrani no troba aquest ambient, per tant no es coneix naturalment. El que feien al nord d'Europa era allò, l'època que el salmó començava a encarar aquests rius, el pescaven. És clar, arribaven molts salmons a la vegada, doncs era molt fàcil allò, posar les xarxes i treure molt de salmó. La imatge aquella que veiem als documentals de l'os, que està allà esperant que el salmó li salti gairebé a la boca.
Sí, és veritat, és veritat.
Per tant, pels pescadors era el mateix, era allò esperar que arribés i rap, i ja el tenien tot a la xarxa.
Però clar, el que mengem nosaltres aquí, es pot dir que un tant per cent molt important és de piscifactoria?
Sí, gairebé tot el que mengem nosaltres. I aquests que venen de Noruega, d'Escòcia, d'Irlanda, aprofiten això, aquests cursos, al final de cursos dels rius, i el crien allà amb l'aigua freda, natural, i els van alimentant. No tenen allò piscifactories a l'interior, sinó que és més als fiords, a les zones aquestes de confluència entre aigua dolça i freda, dolça i salada, els tenen allà, els crien allà i els treuen. I és molt natural el producte, perquè mengen bastant natural, però no tenen el fet aquest d'estar salvatges, de voltar i de desenvolupar més múscul. Si en trobem de salvatges, sobretot sol ser d'Alaska, que Alaska sí que no ha minvat tant la quantitat de salmó salvatge, i allà sí que, si ens arriba d'Alaska, és salvatge. Si ens arriba de Noruega, pot ser que sigui salvatge, però gairebé sempre serà de piscifactoria.
Però clar, els preus de bé són diferents, suposo.
Sí, evidentment. Sí, sí. I en part això, que sigui piscifactoria, ens permet menjar-ne durant tot l'any o amb certa regularitat i trobar-ne gairebé sempre a la peixateria.
Bé, gairebé sempre en trobem de salmó, ja com et deia abans, s'ha posat molt de moda d'uns anys cap aquí. Tanta moda s'ha posat que fins i tot en el sushi també hi en trobem, no, de salmó?
Sí, sí, en trobem, i tot i que no és una cosa tradicional, allò que a vegades pensem en sushi, pensem salmó i tonyina.
Sí.
El tradicional només és tonyina. El salmó és un afegit, que és un peix que els japonesos van començar a pujar el preu de la tonyina, i van dir, ostres, doncs busquem alternatives, i van trobar el salmó. Buscar per ells no és una cosa tradicional.
Yeah.
El salmó ens permet això, també té molta carn, poca espina, és gustós, té greix, com la tonyina, té un gust diferent, però mira, pot substituir-ho. En canvi, quan es va arribar aquí el sushi, ens va arribar directament amb el salmó incorporat, però és una cosa nova, no és una cosa tradicional.
És a dir, que allà no ho menjaven, el salmó, no el sushi, ni res d'això.
Ara sí que mengen, però no diran que és una cosa de tota la vida.
Bé, com et deia, és una cosa que s'ha extès moltíssim, bé, el salmó, d'uns anys cap aquí, i ara, si vas al supermercat, pots trobar coses del salmó, bé, de tot. Pastís de salmó, paté de salmó, etcètera, etcètera.
Sí, no? La gràcia del salmó és que és això, que és un peix gros, té poca espina, és gustós, agrada a tothom, té un gust particular, té un color cridaner. Vull dir que té gairebé totes les claus de l'èxit en un peix. Allò, un peix petit, que té espines, que costa de menjar, que per fer-ne un plat has de posar-n'hi varis, que has de netejar molt. No, el salmó és allò, té totes les característiques d'un peix destinat a l'èxit comercial.
Va ser el primer peix, si ho tinc ben entès, va ser el primer peix que va donar nom a la Nobel Cuisine, no? Que van fer servir per...
Sí, 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 hi ha un plat molt, molt especial que se'n diu salmó a l'osei, o salmó a la grella, en català, que la grella és una herba salvatge que té un gust molt, molt àcid. I després, doncs, un restaurant francès que es diu el Trois Grocs, el 63, doncs es va fer un plat que venia al restaurant, allò... No parlant de Nobel Cuisine, però va ser el que va donar nom, i es feien un plat que era el salmó, així apuixat, molt suau, molt, molt tendre, i després de sota hi posaven la salsa. Jo sé com una revolució, això de posar la salsa per sota i no per sobre. Normalment, la cuina tradicional, la cuina clàssica, fas la carn i poses el peix i poses la salsa per sobre. Doncs vam dir, la posarem per sota per no tapar aquest gust d'aquest salmó, que els havia quedat molt bé. I després la salsa era àcida, i després hi havia el contrast entre el salmó, que era greixós, i la salsa àcida de sota, buscant aquest contrast, i a la vegada doncs, també el contrast de colors, el color ataronjat, salmonat, justament, i el color verdós de la salsa. I això va donar nom a això, una elaboració molt neta, molt, molt contrastada, amb un objectiu molt, molt buscat de fer el plat així, i no tant la cuina tradicional o la cuina clàssica, que a vegades era molt, molt elaborat, molt pesat, amb això era lleugeresa, ben pensat i contrast.
Van trencar esquemes, no?
Van trencar esquemes i aquest plat doncs, va ser una mica la porta d'entrada de la Nouvelle Cuisine, que encara ara el restaurant el fa, diu que no l'han pogut treure mai de la carta.
De l'èxit que té, no?
Sí, des del 63 encara el fan.
Imagina't.
Fa temps.
Bé, sempre que parlem del salmó, ens l'imaginem bé, fumat, no? Sempre que parlem d'aquest producte i parlem de salmó que ens arriba des del nord d'Europa, el primer que ens ve al cap és fumat.
Sí.
Però crec que al nord d'Europa hi ha altres tècniques, també, no?
Sí, altres tècniques de conservar. Una molt, molt popular per ells és una que es diu Grablax.
Grablax.
Amb X final. Ells és un salmó també conservat, però ells el conserven amb el curen amb sal, amb sucre i amb vinet. A vegades també posen ginebró o altres herbes d'aquestes que poden trobar al nord d'Europa. I té un gust allò més àcid, més natural, no tan, no diguéssim, artificial elaborat com el fumat, sinó un gust més pròxim al salmó cru. I això al sud d'Europa no ha tingut tant d'èxit. I després no ens arriba tant. A vegades tenim alguna botiga de mobles, que diguéssim, no sé si podem dir noms.
Sí,
Ikea, trobem a vegades allò, salmó fumat, i al costat trobem aquest Grablax, que és molt popular a Suècia.
Si diem una botiga de mobles en la que hi ha salmó, el primer que em ve al cap és aquesta, no?
Sí.
Molt bé. Escolta, el salmó és el que dèiem abans. Era un producte que sempre que el menjaves o que el tenies a taula era considerat com de luxe, no?
Sí, perquè al principi arribava de salmó...
Ara ja no, però fa uns anys.
Sí. Al principi ens arribava de salmó salvatge. Vull dir que era molt car i allò gairebé només l'únic salmó que veiem durant l'any era el salmó fumat. Ara sí que el trobem fresc, allò, sempre. La peixateria sempre el tenim allà. Però el salmó fumat doncs, va ser la porta d'entrada d'aquest peix per nosaltres. Allò, aquell envasat al buit, llescat, finet... I llavors la primera imatge, el primer ús que se li va donar va ser fer una cosa de dies especials. Una festa, un aniversari, de convidar amics, de Nadal... Però para de comptar, no? Allò, avui menjaré salmó. No. Era una cosa molt, molt especial perquè era molt car.
Yeah.
Ara, gràcies al fet que estigui de piscifactoria, ens permet menjar-ne, trobar-lo sempre i tot l'any.
I tot el salmó és igual o hi ha diferents categories?
Sí, allò que dèiem abans de més temperatura, menys temperatura, de més temps, menys temps, en principi el salmó és relativament poc temps i si és en fred, millor que millor. Però a vegades allò es posa i expressament, encara que sigui ben fet, més temperatura perquè hi ha més textura més dura. Vull dir que depèn, i l'artesà, la persona que en sap, doncs sap jugar amb la temperatura i el temps, o també amb el curat que se li aplica abans perquè el salmó sigui més bo. I normalment hi ha alguns artesans que són realment bons i també són més cars, però també són més bons que aquests que trobem als supermercats.
Molt bé, doncs mira, ara que hem passat les festes de Nadal, que els hem deixat ja enrere, segurament que més d'un dels que estan escoltant han menjat fumats.
Segur que sí.
I han menjat el rei dels fumats, que podríem dir que és el salmó, no? Perquè aquest, si més no, és el més conegut de tots.
És el més conegut. Si més hi ha altres fumats que no són de peix, que també és... Mentre el salmó encara té una mica de pàtina d'aquesta de dia especial... Hi ha altres fumats que per nosaltres són allò de gairebé menjar tirat, menjar un Frankfurt, menjar bacon, és una cosa allò gairebé mal vista. En canvi, el salmó encara té aquesta imatge...
Aquest glamour,
aquest
no?
Glamour, no tant com abans, però encara té cert glamour. I els altres, si tenen una mica de mal nom, no és tant pel fet de ser fumats, però tampoc en podem menjar cada dia fumats, perquè té toxines, però no som... Si menjar de mesura no són perilloses, el problema d'aquests altres aliments fumats és el greix que tenen.
Clar, no és convenient de recomanar-ho ara, que hem acabat les festes, i que tothom s'ha posat a dieta, no?
Sí.
Perquè un dels desitjos i una de les propostes que tothom es fa és ara em posaré a dieta i al gimnàs, totes aquestes coses.
Sí.
Aquests productes els podem tastar, naturalment, i els podem menjar, però de mica en mica.
De mica en mica, i sobretot el pitjor perill que tenen és el greix, més que no pas el fumat.
Molt bé. Avui, els fumats, els protagonistes, a l'espai que, com sempre, ens porta de la història de la gastronomia, en David Colom. Aquí agraïm que ens s'hagi trobat amb nosaltres un dia més, una setmana més, aquí als 5 minuts més, i res, que l'esperem un altre dia perquè ens expliqui coses tan interessants com sempre del món de la gastronomia i de la seva història. David, que vagi molt i molt bé.
Igualment.
I que mengis algun fumat.
Sí, tant, no?
El sabó t'agrada, tu, o no?
Sí, és un gust que agrada, que ajuda a complementar el gust que té el producte, allò, aquells formatges fumats, que tenen un toc extra a part del curat del formatge. És interessant. No sempre, però de tant en tant sí que va bé.
Doncs que vagi de gust.
Igualment.